nous videomarcadors al pavelló.
Molt bé, Ivan, doncs ho hem de deixar aquí, ja ens han pitat les 12, com es diu. Gràcies per tota la informació, t'escoltem després en el Sona Mixta i aquest vespre a Esports 10.
Amb un ampli resum de la cursa de la dona, 10.800 euros agafats i 1.102 inscripcions. A l'Esports 10 avui entrevistem a Samuel López, doncs, que és un escalenc doncs, que conviu amb la Cercot Merituz.
Molt bé, doncs vinga, Ivan, fins la setmana que ve.
Vinga, doncs.
Molt bé, doncs ho deixem aquí perquè ja li estem robant uns segons a l'Ona Vilamol més calent a l'Aigüera. Demà hi tornem. Adéu-siau.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista. Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ruta 66 és un programa dedicat a diferents estils de música americana. Un espai radiofònic que inclou clàssics, novetats discogràfiques, un cop d'ull als èxits, versions, concerts i l'artista de la setmana. Ruta 66, a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 de la nit. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Al quiosc me viu el PC, a tauleta també, setmanari de la temporada em podam amb tu. Actualitat i esport, cultura i opinió, setmanari de la temporada amb tu. Sigui on sigui tu, les notícies a prop teu, setmanari de la temporada amb tu.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dilluns 26 de gener, obrirem el programa tornant a parlar de Rodalies, perquè el caos i les incidències encara no s'han acabat. Aquest matí havia de ser el matí de la represa, després del tall del cap de setmana, però la caiguda del sistema de comunicació del Centre de Control de Trànsit d'Adif ha obligat a interrompre altre cop el servei. El director de comunicació d'Adif, Salvador Almenar, apunta que una caiguda així del sistema, que recordem s'ha produït dues vegades aquest matí, no és freqüent ni recurrent i ha assenyalat que podria ser un ciberatac. Tot i això, hi ha diverses hipòtesis obertes. La caiguda del sistema ha provocat un nou matí caòtic i de desconcert entre els usuaris i això ha estat la gota que ha fet vessar el got. Les plataformes d'usuaris, entre ells Dignitat a les Vies, han anunciat una manifestació unitària per protestar pel caos de Rodalies. La data es farà pública en unes hores i les plataformes fan una crida que s'hi adhereixin també a entitats civils i econòmiques, perquè afirmen que el mal funcionament de Rodalies afecta el desenvolupament social i econòmic del país. Per altra banda, després de totes les inspeccions de la via que es van fer al llarg de la setmana passada, Adif ha detectat 23 punts crítics de la xarxa on cal fer actuacions d'urgència per garantir la seguretat del servei. Les actuacions necessàries estan distribuïdes en 7 línies i consisteixen sobretot en protegir talussos i trinxeres i condicionar les vies. Gairebé la meitat es concentra en el Camp de Tarragona, però a casa nostra, a les comarques gironines, s'hi han detectat 5 punts crítics. De moment, però, no hi ha calendari per dur a terme les millores. Adif afirma que s'està definint i prioritzant com i quan s'executaran les actuacions. Esperem que sigui ràpid perquè, mentrestant, els usuaris no poden gaudir d'un servei amb condicions. En un primer moment, Adif ha atribuït els desperfectes a la llevantada de la setmana passada, però tant la consellera de Territori, Sílvia Paneque, com el ministre de Transports, Òscar Puente, han reconegut que algunes de les actuacions no tenen res a veure amb la llevantada, sinó que són fruit d'anys de desinversió en les infraestructures. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem avui. Començarem amb una nova entrega del Guaita que tenim amb en Sergi Corral, que avui ens parlarà dels aiguats i les crescudes dels rius. Després, a Drets de Butxaca, en Jan Botí ens parlarà de drets familiars, concretament de les custòdies dels infants en cas de divorci, i tot això ho farem amenitzat amb el Mundo Sonoro del DJ Bigut. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però, com sempre, anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Bon dilluns.
Bon dilluns, i tant.
Tornem a ser aquí, dilluns de cal ferroviari. Res, si no ve d'anar al frente,
És el
que estem acostumats aquí a Catalunya.
Però Déu-n'hi-do, estàvem acostumats a caos ferroviari, però crec que tant com aquesta setmana, que ha sigut tota una setmana sencera, tot un cap de setmana, i ara tornem.
Tot es respon per un nom, i és SEMAF.
Sí.
Els maquinistes han dit prou. És un sindicat poderós, és un sindicat que mana bastant a Renfe, i a partir d'aquí, doncs, que, evidentment, això no treu que la xarxa està com està, les desinversions són les que són, i que els incidents són els incidents, perquè, òbviament, el de Gelida, doncs, va ser un incident molt gros, i després n'hi han hagut esllavissades a tort i a dret. Val. El tema és que quan plou, encara que no siguin pluges molt, molt abundants, però aquestes incidències les hem tingut. Mm-hmm. No la Vegelida, gràcies a Déu, però sí que obstacles a la via les hem tingut durant molt de temps.
Exacte.
Perquè està com està el tema.
Però per sort finalment han dit prou, no? I s'han plantat.
Aquí està la diferència. Els maquinistes han dit prou i llavors per això estem com estem. Que em sembla fantàstic que hagin dit prou.
Home, perquè, ja tocava.
Perquè si ells consideren que la seva seguretat és primordial, la dels passatgers també ho és.
Exacte. No és només per la seguretat dels maquinistes, sinó per tothom que va al tren.
Per tothom que va al tren. Correcte. I ja veurem com acaba, perquè, evidentment, si es comencen a barrejar altres qüestions més enllà de la seguretat, i els maquinistes comencen a reclamar-les també, doncs veurem com acaba, no? Però això és un pols entre el govern central, el govern català i els maquinistes. A partir d'aquí, veurem.
Esperem que no s'allargui gaire.
A l'escala tenim balanç de la cursa de la dona amb més de 1.100 participants que han participat en aquesta edició aquest cap de setmana, una jornada esportiva però solidària també, de diumenge, que ha reunit aquests més de 1.100 participants, la xifra provisional de donatius que es destinaran a la recerca de la malaltia de Charcot-Marie-Tooth arriba als 10.800 euros de moment. Superant totes les anteriors edicions, per tant
edició de rècord.
Edició de rècord, correcte, i és de moment, perquè sabem que després s'acaben...
Clar, és xifra provisional, s'ha de mirar si algú ha fet un donatiu però no ha vingut,
sí,
etc.
Sí, exacte, s'acaben reunint una mica més, tampoc allò...
Bueno, la xifra s'engreixa una mica, però tampoc...
En qualsevol cas, xifra de rècord, que això ja és una cosa a celebrar.
Mm-hmm. I això ens demostra, no?, que a l'escala som solidaris.
Exacte, correcte, molt solidaris. Parlem també de la segona trobada de Past Woman Empúries, Dones i Arqueologia, ara explicarem què és això. És aquesta segona edició, una associació de dones que treballen temes relacionats amb l'arqueologia. Enguany s'ha dedicat a la perspectiva de gènere i han participat una vintena de professionals. Per tant, és una iniciativa del MAC. Aquesta associació es va crear fa 20 anys per dones investigadores i conservadores de museus, mestres, professionals, totes que es dediquen a l'àmbit de l'arqueologia. La jornada d'estudi que...
Molt interessant.
Amb la perspectiva de gènere, estudiar, doncs, imagino, l'evolució de les diferents disciplines, no?
Sí, ho trobo molt interessant perquè sovint la història no ha amagat moltes vegades les tasques de les dones o s'ha fet des de la perspectiva dels homes.
Home, per descomptat, la perspectiva femenina no hi ha estat mai. La història és dels... Bueno, de les disciplines... Sí, exacte. I de les disciplines més conservadores o més... Bueno, la història ja ho diuen, no? L'escriuen els vencedors.
Sí, totalment.
Ja està.
Llavors l'han escrit els homes.
L'han escrit els homes, és així.
Per tant, molt interessant aquesta associació que treballa per destapar tot això.
El pes de les dones al llarg de la història, el seu paper i, bueno, les tasques que van desenvolupar.
I tant, sí.
Més coses, l'ofrena floral en recorda les víctimes del feixisme que s'ha fet aquest cap de setmana a l'Escala, coincidint amb el 87è aniversari del bombardeig feixista a l'Escala. Recordem, 23 de gener de 1939, els comuns han realitzat aquest divendres una ofrena floral en record a les víctimes escalenques d'aquest atac i de la Guerra Civil. Durant l'acte, celebrat al cementiri Mariner, en Comú l'Escala ha alertat de la necessitat de continuar la lluita contra l'extrema dreta d'ahir i d'avui. Per desgràcia, tornem a estar en una onada d'extrema dreta, de feixisme, etc., que, bueno, és perillós i tristament ens recorda els àmbits previs a la Guerra Civil Espanyola, aquells anys 20 en què van començar a néixer tots els feixismes a Europa, els moviments feixistes. Doncs,
doncs està bé, actes d'aquests per recordar, no?,
per recordar, i haurien de servir...
El mal que va fer
sí,
el feixisme...
I haurien de servir perquè estiguessin preparats per poder combatre'l i no deixar-nos doncs, com va acabar passant, però, per desgràcia, allò que diuen de la història es repeteix.
Sí, és esperem, cíclica, la història és cíclica.
La història és cíclica, esperem que no tan cíclica com perquè haguem de patir les conseqüències del feixisme dels anys 20.
Samir, esports?
Sí, aniríem directament als esports, en concret a parlar del Futbol Club L'Escala, que ha perdut 1-3 al camp de l'Europa B. Per tant,
tornem
a hores baixes,
Sí, vam tenir una victòria que ens va fer trencar una mica aquesta dinàmica de derrota, però no n'hi ha hagut prou,
No estem massa encertats. L'entrenador David Gurillo i els jugadors Jonathan Morilla i Sant Cujà expulsats, a més.
Carai.
El femení i el segon equip han empatat a un. Sort en tenim el favor.
Sí, el femení i olé.
Va fent, sí. Contra el Rosa City i el Sant Andreu de Llavaneres, respectivament. En tenis taula, derrota de l'Escala i en bàsquet, triomf del Sènior A. Doncs tenim una de cal i otra de arena amb els deportes escalencs. Bones notícies pel femení, pel futbol B. I hem dit el tenis taula, no? Perquè els altres han perdut. Vale.
I anem
al temps. Temps variable, amb núvols que seguiran venint de ponent. Avui cel més clar, però demà ens espera una diada més tapada.
Tornen els nuvolets.
Sí, ara anem amb una de cal també i altra de arena aquí.
Sí, fem un dia de sol, un dia de núvol. Ostres, mira, jo prefereixo això que no pas tots de núvol.
Ja. Les màximes que es mantenen, 12-14, i mínimes entre 3 i 5 graus.
Les mínimes són baixes,
Més baixes són al Canadà, que vaig llegir que els hi venia una onada de temperatures extremes. Això jo ho vaig llegir, que potser era un gazap, alguna cosa, perquè no té molta d'això, menys 55 graus sota zero. Em sembla una bestiesa,
una
barbaritat molt grossa, perquè tenint en compte que menys 15 ja et congeles, vull dir...
Clar, menys 50 ja et mors, no?
És una mica, no sé si has vist la pel·li, El dia de mañana.
No.
Allà quan sortien a fora a l'aire lliure, de cop hi ha estalactites, ja els hi sortien estalactites a la cara i es congelaven, quedaven així... estàtua de gel, doncs, crec que seria una cosa així.
Com una cosa semblant. Sí,
bueno,
sí,
no sé què vaig. Estan en una onada polar, els de Canadà, però vull pensar que el que va escriure es va equivocar amb la temperatura, perquè...
Esperem-ho.
No sé com van els Fahrenheit amb la diferència amb els Celsius.
Que no ho hagin escrit amb una altra unitat de mesura.
Però jo diria que... bueno, no ho sé, és igual.
No ho sabem.
Igual es va confondre.
Bueno, qui l'interessi ja que ho busqui.
Oh, i tant.
Google que desmenteixi el que hem dit.
Google està per... I el xat GTP està per això. Vinga, gràcies.
Doncs som-hi. Fins a la una, l'Ali.
Cuinem idees. El més calent és a l'aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Guaita, què tenim? Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes un dia més al Guaita. Què tenim per descobrir el nostre entorn amb el biòleg Sergi Corral? Sergi, bon dia.
Bon dia, Ona.
Què tal? Com estàs?
Doncs bé, mira, potser... ja saps que quan preparem els Guaita que tenim, a vegades són temes... més generals, a vegades, per exemple, ens inspirem en coses de l'actualitat, no? Doncs ha estat el cas perquè saps que les últimes setmanes i mesos no fa altra cosa que ploure.
Exacte. Plou, inundacions, se'ns atura el país.
Evidentment, i si plou, evidentment, creixen els rius, les rieres, els còrrecs, els embassaments, augmenten d'aigua. Doncs justament per això ens ha inspirat a dedicar el Guaita d'avui als rius, i concretament a les avingudes, a les crescudes. Unes avingudes que normalment aquests cursos d'aigua acostumen a anar d'una forma dòcil o... en el Mediterrani secs moltes vegades, però a vegades se surten de mare.
Per tant, avui parlarem de sortir de mare, no? De quan els rius es desborden.
Exacte, parlarem de quan es desborden els rius. Però primer de tot, també ens agrada posar en situació el personal, i anem a posar en situació de les parts d'un espai fluvial.
Som-hi.
Primer de tot, un espai fluvial, direm que és l'àmbit interior del riu i aquelles franges de terreny vinculades a la preservació dels ecosistemes aquàtics i riberencs, del règim de corrents i de les planes d'inundació per a episodis extraordinaris. O sigui, és a dir, tot el terreny aquell ampli que està relacionat o que transita a la vora del riu.
Per tant, és més enllà de per on passa l'aigua.
Exacte, més enllà d'on passa l'aigua, és fins on arriben aquells episodis d'inundació extraordinàries. El llit és el jaç o tros on es corren les aigües durant les revingudes corrents, és a dir, el curs del riu corrent, i és considerat com un bé de domini públic, evidentment. La riba és la zona límit entre la terra i la massa d'aigua. És just el límit, ja on arriba el riu.
Exacte.
I la llera és l'espai ocupat per la màxima crescuda ordinària de la ribera, del riu. I finalment, la zona inundable és la zona de l'espai fluvial determinada per l'avinguda. Aquí entrem en un concepte també important, que ara el direm, d'un període de retorn de 500 anys, i pel qual es limiten els usos per preservar les planes d'inundacions d'episodis extraordinaris. Aquí això integra també la gestió.
Clar, quina gestió es fa d'aquests terrenys?
Quina gestió es fa? Aquí ja t'estan dient que les zones on tenen un període de retorn de 500 anys, en principi no s'hi podria fer res.
Ara són molt famoses, les zones inundables.
Sí, i s'està revisant, i s'està canviant o no s'està canviant, o estan a l'espera de nous plans, ja ho veurem. Aquests termes tècnics, o més tècnics de gestió, en tenim diversos. Ara hem parlat, per exemple, quan parlàvem del llit, que dèiem que eren de domini públic. El domini públic hidràulic és el conjunt de les aigües continentals, superficials i subterrànies renovables, els llits fluvials o les lleres de corrents naturals, contínues o discontínues, llits de llacs i llacunes, o embassaments superficials de la llera pública i aqüífers subterranis. És a dir, resumint, totes les reserves d'aigua que hi hagi. Això és el domini públic hidràulic. I abans dèiem, hi havia un altre, per exemple, que és el que s'anomena la zona de servitud, que és la franja de protecció de 5 metres d'amplada als dos marges de la llera del riu, 5 i 5, els dos marges de la llera, que és aquell espai ocupat per la màxima crescuda ordinària. Això bàsicament té la finalitat de protecció del sistema fluvial i del domini públic. Normalment són aquells metres que a vegades hi veiem un camí,
les motes, no?
Les motes, que hi han fet un carril bici o un camí ciclable, etc. On s'hi desenvolupen, per exemple, els serveis de vigilància, conservació i salvament, amarratges d'embarcacions de manera ocasional o també en cas de necessitat. I hi ha una zona, que és la zona de policia de les lleres, que és una franja de protecció de 7 metres d'amplada als dos marges de la llera, mesurats horitzontalment, on totes les activitats que s'hi desenvolupen han d'estar intervingudes o supervisades per l'Agència Catalana de l'Aigua. És ella qui diu quina cosa es pot fer i quina cosa no es pot fer, quina cosa es pot ocupar, quina cosa no es pot ocupar. Tu vols posar un càmping allà al costat o vols anar prèviament de càmping, i ha de ser l'Agència Catalana de l'Aigua qui et digui a qui es pot o a qui no es pot.
Al final és per seguretat.
Exacte, al final és per seguretat. Hi ha dos conceptes, o sigui, les coses que són per seguretat i les coses són per preservar l'ecosistema fluvial, que com hem dit altres vegades, tot el que és el bosc de ribera i l'ecosistema fluvial és un espai protegit per la Directiva Marc de l'Aigua de la Unió Europea i són espais d'alt valor en biodiversitat. Per tant, protegits, en principi.
Per tant, no s'hi pot construir ni s'hi pot fer segons quin tipus d'activitats perquè podríem malmetre, no?, tota aquesta fauna i flora que viu allà.
Ni segon tipus d'alteració, per exemple, fer tallar arbres o tallar, moltes vegades escoltem allò de netejar rius i de etcètera.
O
les lleres, ojo, perquè potser el tema no està aquí. I un últim concepte és el que us he dit abans, que és el període de retorn. El període de retorn és un concepte estadístic, és un concepte climàtic estadístic, però que es fa servir molt en obra pública, per exemple. És l'interval de temps mitjà que es calcula que pot haver-hi entre un fenomen natural determinat i un altre de les mateixes característiques de magnitud semblant o superior. Per exemple, que caiguin 100 litres per metre quadrat en un dia a hores aquí a l'escala. Pot tenir un període de retorn, posem, de 80 anys o de 90 anys. Hem dit abans que en això dels rius s'utilitza, per zona inundable, un període de retorn de 500 anys.
És molt, 500 anys. I ara s'està veient
és
que
molt.
Potser, no?
Que potser és menys. Que potser és menys. Perquè, clar, l'estadística és l'essència aquella que et pots fer a mesura per camuflar o per amagar coses, no? Que tingui un període de retorn de 500 anys... Pot ser que tinguis un episodi cada dos anys i no en tornis a tenir un cada mil. És interpretable, això. És, no... I això dels períodes de retorn s'està discutint molt, i sobretot s'està discutint molt en un canvi climàtic, on ja sabem que la tendència o es tendeix a que els fenòmens extrems siguin cada cop més freqüents. Per tant, s'ha de fer un... o recalcular-ho, o tenir en compte altres coses a part del període de retorn per... És que això és des de construir fins a fer ponts, o viaductes, o això es fa servir tot.
O sigui, l'alteració que hem fet de les zones i del planeta està produint que aquests retorns s'escurcin.
S'escurcin, no? Exacte. Vist això, anem a parlar pròpiament de les inundacions.
Som-hi.
Vale? Les inundacions són ocupacions per part de l'aigua de zones o regions que habitualment es troben seques com a conseqüència de l'aportació inusual i més o menys sobtada d'una quantitat d'aigua superior a la que pot drenar el llit del riu. Mm-hmm. Obvi, eh?
Exacte, sí. O sigui, el llit del riu ja no pot absorbir més aigua i l'aigua vessa. Si tu en un got ja hi afegeixes més aigua i ja està ple, vessarà.
Vessarà. Les inundacions es desenvolupen en terrenys on aquest fenomen és recurrent. Ojo amb aquesta paraula de recurrent. No val a dir que les inundacions baixen per ciència infusa o apareixen per art de màgia. No, mm-hmm. Són terrenys on recurrentment hi havien hagut aquests processos de sortida de mare del riu i d'inundació. Tot i aquesta recurrència, és evident que causen pèrdues, que es poden prevenir amb la previsió meteorològica i una bona planificació urbanística. Mm-hmm. Això ja comença a ser una carta als Reis.
Exacte.
Una inundació es produeix per causes, es pot produir per causes naturals meteorològiques, geològiques o biològiques. Però també intervenen causes antròpiques com canalitzacions, urbanitzacions, ponts i deixalles. Mm-hmm. Això també és important. Aquestes inundacions es poden produir in situ, allà mateix, per pluges allà mateix, al mateix lloc on plou molt, o plou un port mou, o bé per avingudes o ruptures. Mm-hmm. És a dir, per exemple, posem un cas, al Maresme, que passen les rieres, hi ha una tempesta que plou molt a Arenys amunt i a baix, a Arenys a la costa, no ha plogut res. Però la riera baixa de cop perquè a dalt ha plogut moltíssim. O en ruptures, en casos que desgraciadament hi ha hagut, ruptures d'embassaments.
Mm-hmm. Que s'ha trencat. Trenca una presa i llavors l'aigua baixa.
L'aigua baixa a baix, com en el cas de la presa de Tous.
Mm-hmm.
Aquestes inundacions poden ser sobtades, el que coneixem o es coneixen tècnicament com a flash floods, o sigui, inundacions, el de la riera, el que t'he parlat abans, mm-hmm. de la riera, és una flash flood, o sigui, inundacions que cau molta quantitat de precipitació en poc espai de temps i fa baixar aquests cursos d'aigua de cops.
Mm-hmm.
Normalment són cursos d'aigua petits i estrets, com rieres, còrrecs, un riu gran o molt gran, és molt més difícil que tingui un procés d'aquests de vinguda ràpida, mm-hmm. perquè normalment el flux d'aigua és molt més laminar i la vinguda és molt més progressiva, la crescuda és molt més progressiva. Aquestes inundacions sobtades, el que hem dit, després tenim inundacions per pluges moderades durant hores,
mm-hmm.
és a dir, pluges que va plovent.
Allò, aquella pluja fina però que no para,
ah,
no?
Exacte, no para, com per exemple l'episodi que hem tingut aquest mes de gener, que ha anat plovent, veníem de mesos previs on també havia plogut molt, el terreny està saturat d'aigua, ja no pot drenar més aigua, ja no pot absorbir més aigua i tota aquesta aigua corre.
Mm-hmm.
Però en aquest cas normalment acostumen a ser vingudes més progressives, més lentes, el qual no vol dir que inundi igualment, perquè mm-hmm. igualment arribarà a la inundació.
Inundarà, però potser la força de l'aigua no és tan forta, no? Ah, i els estralls no són tan grans.
Tan estralls, o es pot arribar a fer una millor previsió,
mm-hmm.
i precisament com s'ha fet ara una millor previsió o joc amb l'aigua, per exemple, mm-hmm. que s'havien desembassat els embassaments una mica prèviament perquè la crescuda no els fes sobreeixir.
Mm-hmm.
I per tant, amb una certa previsió es pot fer una millor gestió i regulació.
Que, per exemple, això és el que no es va fer amb el Glòria, no?
Ah,
no es va preveure i els pantans van vessar.
Ni amb el Glòria, ni amb el temporal d'abril que va haver-hi posterior a Sant Jordi, que molta mm-hmm. gent no l'oblit, però gairebé va estar pitjor gestionat el de Sant Jordi que el Glòria. Perquè va ploure més, inclús, que el Glòria mm-hmm. en alguns llocs, i també veníem d'embassaments ja a dalt de tot, perquè el Glòria els havia deixat a dalt de tot.
Mm-hmm.
I finalment, un altre tipus d'episodis, també de pluges febles o moderades, durant molts dies. Mm-hmm. Que s'està 5, 6, 7 dies plovent allò, recurrent, i també tens un resultat més o menys com el que hem explicat ara.
Mm-hmm.
I si ens hi fixem, per exemple, en això que dèiem del període de retorn, que hem parlat abans,
sí.
es podrien classificar entre avingudes ordinàries, que són aquelles que es produeix quan el cabal del riu augmenta de tal forma que pot alterar el ritme de vida, afectar infraestructures no permanents, per exemple, passeres dels rius, passarel·les, exacte, envair passos, passeres d'encreuament, però no es produeixen danys majors, en podríem dir. No? Mm-hmm. Són crescudes normals i controlades. Inundacions extraordinàries es produeix quan el riu es desborda i encara que afecta el desenvolupament de la vida ordinària i produeix alguns danys, no genera la destrucció completa d'infraestructures. Aquestes inundacions poden ser tant locals com molt extenses. Mm-hmm. I l'últim espai és, parlem d'inundacions catastròfiques. És aquella que produeix pèrdues materials greus, destrucció total o parcial de ponts, molins o altres infraestructures, pèrdues de bestiar i de collites.
Aquestes són de les que ens en recordem, eh?
Aquestes són les que ens en recordem. Per exemple, seria la de la Dana de València, la del Glòria, la dels aiguats del 94 aquí a l'Empordà, mm-hmm. els aiguats del 87 i del 82 al Pirineu, sobretot de les avingudes aquelles que va haver-hi el Segre i tot i el Segre, bàsicament, i a les Nogueres, no? Totes aquelles són inundacions catastròfiques que deixen pèrdues molt i molt i molt i molt importants. I ara, clar, a partir d'aquí, amb tota aquesta informació que hem dit avui, que ja sabem per on passen els rius, ja sabem quan recurrents són aquestes inundacions, quin tipus d'inundacions hi ha, on es pot construir i on no es pot construir, no? Ja podem entrar una mica en el terreny de les reflexions, o la part una mica més reflexives, no? Evidentment, les avingudes formen part del sistema hídric i geològic normal. Mm-hmm. Les avingudes són necessàries.
Són necessàries.
Mm-hmm. El problema és que no n'hi hagin. O sigui,
clar, tindríem una falta d'aigua, no? Potser.
Primer tindríem una falta d'aigua. Després tindríem que no existiria l'ecosistema fluvial, aquell que hem parlat abans, que està protegit, el bosc de ribera, les lleres, etc. Segon, que zones fèrtils, que viuen gràcies a les inundacions, que porten sediments, que sempre han sigut les zones més fèrtils en la història humana i de l'agricultura, això ja no ho tindria. Per tant, aquelles zones fèrtils desapareixerien. I tots els sediments que porten els rius al mar, que és font de matèria orgànica, font de sorres, font d'etc., això tampoc estaria. Per tant, tindríem un mar molt més pobre. Ara, per exemple, aquestes pluges que hem tingut ara, el desembre i el gener, són un seguro de vida per la primavera. Segurament, quan comenci a pujar la radiació solar, el fitoplàncton tindrà molt més aliment per créixer, d'aquí se'n derivarà el zooplàncton, d'aquí se'n derivarà el peix blau, i per tant seguirem aquesta xarxa tròfica, que segurament tindrem un mar molt més viu.
Per tant, les inundacions formen part del sistema i si no tenim inundacions, aquesta cadena es trenca.
Exacte. On està el problema? Evidentment, quan tenim vents exposats a aquestes situacions i, per tant, som més vulnerables.
Quan ens hem apropiat, no, de terres que potser li pertanyien al riu.
Ens hem apropiat del terreny. Per tant, hem convertit aquests processos en un risc. Incrementat en part per l'alteració humana del territori i també pels canvis en el clima, que és el que hem dit abans, que fan disminuir aquests períodes de retorn, poden fer que les avingudes siguin més extraordinàries, hem impermeabilitzat el terreny, si asfaltem o encimentem, l'impermeabilitzem.
Clar, no pot drenar l'aigua i llavors les inundacions són més...
Exacte, l'aigua corre més. L'altre dia en comentàvem companys, parlant, per exemple, del riu Ripoll o del riu Sec al Vallès o fins i tot de la Riera de Rubí, que ara, amb una pluja no tan intensa com d'allò, l'aigua corre molt més. Passa semblant a les rieres del Maresme, que la majoria de les rieres o s'han soterrat o s'han impermeabilitzat. Per tant, l'aigua baixa molt més de pressa. Per tant, el problema el tenim aquí.
Quan hem manipulat, no?, tots aquests processos.
Exacte. I a partir d'aquí també, parlar de les reflexions, per exemple, no només de les construccions que tu construeixes en terreny inundable, com les urbanitzacions, el cas, per exemple, del Canà, que ja s'està parlant d'expropiacions, això de refugiats climàtics a mi no m'acaba d'agradar, però bueno, s'està parlant d'expropiacions, i coses més òbvies, com per exemple podien ser els càmpings en zones inundables, tenint els antecedents, per exemple, del que va passar a Biesques l'any 1996. Una flash flood, d'una tempesta d'aquesta molt intensa, de més de 100 litres per metre quadrat en una hora o en poques hores al Pirineu, que el càmping estava situat en el con de dejecció d'una riera pirinenca o d'un riu pirinenc, i va quedar tot enterrat i sepultat. Altres càmpings en les inundacions, per exemple, del 2013, crec que va ser en el Pirineu, sobretot Vall d'Aran, va haver-hi molta fosa de neu, acompanyada de pluja en una situació del sud, doncs se'n van portar molts càmpings, que els càmpings, la majoria de càmpings del Pirineu, estan situats en zona inundable i en zona al costat del riu,
al costat
de la llera del riu. Per tant, anem donant voltes sobre aquest tema. Sí.
D'aquest risc.
Sí, sí.
Doncs gràcies, Sergi, per explicar-nos aquests fenòmens que ara cada vegada són més recurrents, no? I que els tenim molt frescos perquè aquests mesos han sigut uns mesos de molta pluja.
Oh, i tant.
Ens retrobem un altre guaito.
Fins a la propera.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I continuarem amb una mica de música i ho farem amb el mondo sonoro del DJ Bigut.
Mondo sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigut.
It's cold and dark, it's winter. Welcome back to the Eclectic Connection. Avui us proposem aquest llançament del 2026, al gener, a l'hivern. Ha retornat al barri Adamson, des de l'Escala. Aquest és el recent disc editat en forma de banda sonora. El retorn del mític fundador de Magazine i el membre de Nick Cave and the Bad Seeds, abocant el cinema més independent des de Londres fins a les vostres orelles, barri Adamson.
més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Benvinguts i benvingudes un dia més a Drets de Butxaca. Aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, quin dret descobrirem avui?
Avui parlarem d'una qüestió que cada dia està més sobre la taula, perquè com que cada dia hi ha més divorcis, cada dia hi ha més litigis per les custòdies dels fills, per qui s'ocupa de què i per com hem de regular o com està regulat tot això.
Doncs som-hi, anem a parlar de les custòdies i de què passa quan ens divorciem i tenim fills.
Exacte. Normalment va al revés. Primer tenim els fills i després ens divorciem.
Bé, sí, és veritat.
Però, clar, posem-nos en un supòsit que podria ser el de moltes famílies. Molts parents porten 10 anys casats i tenen dos fills, menors, segurament. És on opera, sobretot, no?, la custòdia, en l'àmbit dels menors.
Clar, perquè en el moment en què són majors d'edat ja poden decidir què volen fer, no?
Sí, i depèn de certa edat. Si són menors, també poden tenir via de decisió. Generalment, els propis jutges doncs, també valoren la capacitat, uh-huh, ho veurem, dels fills per decidir, per opinar, per veure quina visió i quin camí volen prendre. Però, clar, quan es produeix un divorci, dèiem, no?, una parella, un matrimoni que porta 10 anys casada, té dos criatures, ella diu, no, jo me n'he ocupat tota la vida, i ell diu, bueno, però també són els meus fills, jo també tinc dret a veure'ls.
Clar.
Què opera aquí? A què hem de fer cas? Quin element té pes per determinar, no?, què passa aquí? I tots dos poden pensar, no, la llei em donarà la raó a mi, ella perquè, ostres, com que ho he fet sempre, he adquirit algun tipus de dret, veurem. Mhm. O ell, no?, el fet de ser pare, és inherent que jo tingui també aquest dret. Però a Catalunya, a la llei no ens pregunta qui guanya aquesta discussió.
Ah, no?
No.
I què ens pregunta la llei?
La llei, el que ens diu, més que iniciar un debat de la custòdia és per qui, la llei el que ens planteja és qui exercirà millor la responsabilitat parental.
O sigui, qui podrà cuidar millor aquests infants.
Sí, i això canvia una mica el paradigma perquè la normativa catalana, i ara hi entrarem, que al final és la normativa aplicable, el Codi Civil de Catalunya, el llibre segon de família, té un principi bàsic que la gent ha d'entendre i ha de tenir clar, que és el principi on l'interès general del menor preval per sobre de tot.
Sí, aquí estem vetllant per la protecció de l'infant i no pels interessos del pare o la mare o el qui sigui el progenitor.
Fundament. Uh-huh. Tal i com ho acabes de dir, és d'aquesta manera, perquè l'objectiu no és acontentar un o altre o donar més drets a un o altre perquè o l'he cuidat més o... no, és a dir, de quina manera protegeixo millor el menor en aquest cas, no? Uh-huh. Com dèiem, a Catalunya tenim competència en dret civil, per tant tot allò relatiu en família, en successions, que n'hem parlat també en altres casos, doncs aplica el Codi Civil de Catalunya. En aquest cas, el concepte que ens ha de quedar clar és el de la responsabilitat parental. Aquest concepte no incorpora només parlar de la custòdia o de la guarda, és a dir, qui el té, el nen físicament i durant quan, sinó que és un concepte molt més ampli, que engloba molts més fets i molts més elements, on s'inclou el tenir cura dels fills, el vetllar pel seu benestar, evidentment, qui s'ocupa del què. El que és important és la presa de decisions sobre la realitat d'aquells fills també entrarà en joc en aquesta responsabilitat, i el que busca també la normativa és que hi hagi el màxim de complicitat, el màxim de bon savoir-faire entre els pares, no? Perquè això és important també pel desenvolupament.
Home, això facilita molt més les coses i pels infants també és molt més agraït, no? Si no hi ha discussions i baralles constants entre els dos progenitors.
De totes. Ara, aviat, us donaré alguna xifra sobre els divorcis a Catalunya i veurem que no estem tan malament.
No estem tan malament. Què vols dir, que es divorcia poca gent o que la gent que es divorcia acaba bé?
Ara ho veurem. No te m'avancis.
Doncs som-hi.
Per tant, què dèiem, no? La responsabilitat parental és compartida. Uh-huh. Aquesta responsabilitat és compartida encara que els progenitors es divorciïn. Per tant, en aquells fets elementals de la vida de l'infant, de la vida del menor, hi ha d'haver un acord entre els pares, encara que hi hagi una custòdia d'una tipologia o d'una altra. Uh-huh. Perquè la pàtria potestat, el fet de ser el pare i la mare, i per tant la responsabilitat que això té inherent, això no desapareix. No desapareix, i per tant, no és que la setmana que estic amb tu decideixo a quina escola et porto, no.
Hi ha decisions que han de ser conjuntes.
Han de ser compartides. Per tant, què és el que varia? El que diem la guarda, que diem aquesta cura ordinària de dia, no? Amb qui conviuen, com distribuïm el temps, i per això generalment en els divorcis es fan plans de parentalitat, que el que requereix és que estigui també bastant ben explicat i detallat qui fa què i quan a nivell temporal. Uh-huh. Quan el té un, quan el té l'altre, en quines condicions, què passa a les vacances, què passa amb els familiars propers d'un cantó i de l'altre. Això és un tema també que regula el pla de parentalitat.
És molt complex, tot plegat.
És complex, però forma part tant de l'ordre del dia que jo crec que s'hi ha treballat tant i hi ha tant de coneixement al darrere que forma part d'una normalitat extrema. Uh-huh. Podríem entrar a valorar si això és l'idoni per una societat, però en tot cas forma part i ens estem acostumant a conviure amb famílies de pares separats, divorciats, i que per tant han d'afrontar aquesta situació. Però com deia, el que regeix qualsevol guarda, qualsevol custòdia, és el principi de l'interès superior del menor. Uh-huh. Per tant, les preguntes dels pares de l'inici. He estat més temps. Qui ho demana? Qui té més raó? Això sempre s'ha fet així.
No té cap valor, això.
M'interessa una unitat de zero. Uh-huh. A mi m'interessa el menor. I com que a mi m'interessa el menor, el jutge pensarà amb aquesta visió. Per tant, el que importa és aquest, el que és millor pel nen o per la nena.
Tenim tipus de custòdies diferents en el nostre dret civil català?
Sí, tenim diversos tipus de guarda. Parlem de guarda. No és tan comú sentir-ho, la paraula mainstream és parlar de la custòdia, però la custòdia té un element molt d'objecte, no? En canvi, la guarda té un element més humà, i el Codi Civil de Catalunya té aquesta aproximació potser més humana. Per tant, sota aquesta responsabilitat parental tenim diverses tipologies. La primera, i que és la majoritària, per sort, i aquí em permeto dir aquest per sort, perquè és la guarda compartida. I aquí, en una situació de normalitat, evidentment, doncs estableix que són el pare i la mare, que no tenen per què ser una divisió 50-50 estricta, que hi ha un equilibri entre els progenitors. Per tant, és una opció que és la prevista i és la més habitual a Catalunya. Si no m'equivoco, per sobre del 40 i vorejant el 50%, estem al voltant d'aquí i a l'alça. Per tant, aquí els fills conviuen, no?, de manera alterna amb els progenitors. I fins i tot aquí, i això conec casos personals que ho apliquen i que em sembla una bona pràctica, que són els pares els que es canvien de domicili. És a dir, hi havia un domicili conjugal.
Ho he sentit a dir, també.
Hi havia un domicili conjugal abans de la ruptura, i allà el fill s'hi queda de manera permanent, o els fills, en el cas que parlàvem, i són els pares els qui cada dues setmanes o cada setmana i mitja doncs canvien i van allà. I són ells els qui, diguem, es busquen la vida informalment per tenir un sostre la resta de setmanes on no estan en aquest pis, no? Com deia, el temps també dependrà molt de l'edat del fill, de l'escolarització, de la logística, de la ciutat on viuen, de les necessitats d'aquest menor. Per tant, aquí és on es moldejarà, i això generalment, quan hi ha un divorci, que si hi ha un divorci i hi ha fills, obligatòriament has d'anar a judici. Uh-huh. Si no, no. Si no, et pots divorciar al notari, si vols. Això que també els nostres oients ho tinguin clar.
O sigui, si hi ha fills, hem de passar per un judici obligatòriament.
Sí, uh-huh. Sí, perquè aquí hi ha doncs una sèrie d'elements que s'han de discutir. El pla de parentalitat, com queda la guarda dels fills. Si tu i jo estem casats i la cosa renyeix, doncs, escolta'm, si de mutu acord diem fins aquí hem arribat, ens en anem al notari, el notari ens ho certifica, cadascú casa seva i Déu la de tots. Per tant, ho podem fer d'aquesta manera. Primera opció, guarda compartida, la que hem parlat. La guarda exclusiva. La guarda exclusiva és quan un dels dos progenitors és el que es queda amb, la, amb aquesta atribució temporal de manera permanent. No? Que no vol dir que s'exclogui de manera total a l'altre. Però és allò que coneixem, no? No, el fill està tota la setmana amb la mare, el pare hi va dues tardes i se'l queda un cap de setmana. Bueno, això ha anat a la baixa. Ha anat anant a la baixa. És un règim de visites diferent, també es pacten, evidentment, les comunicacions, les estades, etc. I generalment no sol ser actualment la primera opció, i ho és, doncs, en situacions majoritàriament, doncs, o conflictives o de manca de disponibilitat o perquè li convé un dels dos progenitors. És, és cruel sentir-ho, però pot haver-hi gent que digui, no, no, és que jo ja em va bé. Bueno, escolti'm, és a dir, pot ser per múltiples raons, no? O per qüestions geogràfiques, dèiem. Per tant, el que és important de tenir aquests dos elements principals, la guarda compartida i la guarda exclusiva, és que en l'exclusiva això no implica pèrdua de la responsabilitat parental, que era allò que dèiem a l'inici. És a dir, aquell poder de prendre decisions sobre temes elementals de la vida, de la criança i del funcionament del meu fill. No? Això no ho perdem. Per tant, les decisions rellevants, transcendents, continuen sent compartides.
Continuen sent, o sigui, compartides. Encara que jo no passi al mateix temps que la que era la meva parella amb, la fi, amb els infants, no m'exclou de prendre decisions.
Correcte, és a dir, tu no perds la pàtria potestat, no perds la responsabilitat d'actuar com a pare, com a representant legal del teu fill. No ho perds, això, en cap cas. En cap cas. I finalment, hi ha règims també que són híbrids. Això són mecanismes que el dret civil català permet, són mecanismes, doncs, això, no? Setmanes alternes, repartiments més asimètrics, o períodes progressius, no? De més temps d'estada, si els fills són més petits i es considera, doncs, que el més idoni és això, o fins i tot, no? Pues, fas una adaptació per un cas concret i especial. En el cas, evidentment, d'haver de procedir això perquè hi ha els fills, doncs, com arribem a determinar quina tipologia de custòdia? Home, doncs, si hi ha un acord, que és el que és desitjable, els progenitors poden pactar-ho. Poden dir, escolta, nosaltres fem compartida. Nosaltres va al dia del jutge i diu, escolta, nosaltres volem fer custòdia compartida, ens ho hem parlat, ens ho podem muntar, temps, espai, el nen estarà aquí, vacances, i per tant això ho incloem en el pla de parentalitat que deia. Incloem tota aquesta... tot aquest reguitzell, doncs, de condicions en allà. I és un element que és propi del dret civil català i que és molt, molt d'aquí, molt nostre. I el jutge aquí el que fa és comprovar que aquest acord garanteix aquest interès superior del menor. Per tant, que aquest acord organitzatiu vetlla realment pel menor, que és l'objectiu final de la norma.
Per tant, si hi ha acord i es fa d'acord amb la protecció del menor, si hi ha els pares.
Sí, de fet, jo el que diria és que és el desitjable, perquè això implica un grau de maduresa també entre els progenitors que no farà res més que beneficiar el menor. Exacte.
Però i si no hi ha acord, què passa aquí?
Si no hi ha acord, que a vegades passa, decideix el jutge. És a dir, en el judici decideix el jutge i es valora quina relació hi ha amb els fills. I aquí és quan hi entra el que dèiem a l'inici. Hi ha vegades que els fills, depèn de l'edat que tenen, depèn del que han viscut, doncs si el jutge considera que és rellevant el seu testimoni, els pot cridar per tal de que expressin quina situació. Hem de tenir en compte que estem en una edat on hi pot haver alteracions, on la visió cognitiva del que un viu... No hi ha el grau de maduresa suficient com per prendre decisions, doncs, amb la raonabilitat que correspondria, no? Però, evidentment, no és una qüestió de tutela exclusiva. S'escolta el menor, es té en compte el menor. I, per tant, amb això es poden determinar moltes coses, també.
Això és important, també, no?
És important perquè, ostres, encara que tu siguis menor d'edat no vol dir que no tinguis capacitat de raonar. S'ha de valorar. Per tant, normalment també hi ha psicòlegs o hi ha especialistes que en aquest tràmit, doncs, en formen part i acompanyen el menor en aquest procés. També per veure exactament, no? Allò que diu, ho diu perquè ho ha vist, ho diu perquè li han dit, ho diu... És a dir, hi ha mecanismes i, per tant, està bé tenir en compte l'opinió si és que és possible.
Uh-huh. Al principi em deies que tenies algunes dades sobre divorcis a Catalunya. A veure quines són aquestes dades.
Sí, mira, l'altre dia vaig entrar a l'IDESCAT perquè, ostres, jo crec que l'IDESCAT és la nostra font fiable de dades a Catalunya, i ens deia que el 2024 els divorcis no arribaven a 14.000 en nombres absoluts. I m'hi vaig estar fixant. Uh-huh. Vam arribar a màxims fa 10 anys a més de 23.000. I tenint en compte que la població de Catalunya creix, home, és una disminució del nombre de divorcis, per una banda. Em va sorprendre, no?, aquesta dada.
Pot ser que vagi una mica relacionada amb que han disminuït els casaments?
Hòstia, no havia fet aquesta reflexió. Podria ser, eh? Però estem parlant d'aquest pic que et dic, no fa tants anys, eh? I en tot cas, aquesta tendència ja hi era, també. Però el que em sorprèn, i que em sembla extremadament positiu per la societat en la que vivim, és que el 85% acaba en acord.
Home, això està molt bé.
És una xifra molt alta. Uh-huh. És una xifra molt alta, no? Que passa que, com tota la vida, jo crec que ens acabem quedant només amb la part negativa. Llavors, clar, de quins divorcis parlem? Dels que han anat fatal, dels que han acabat amb els plats trencats, que han acabat a judici, em parteixo la propietat, et compro la meitat, ara et poso recurs i allargo el procediment per putejar-te. Això passa també. Però és un 15. L'any passat va ser un 15.
És una part molt petita.
És una part molt més menor, i que, per això dic, crec que és un element positiu.
Home, i tant, sempre és positiu, no?, que hi hagi acords i que no hàgim de tirar-nos els plats pel cap a l'hora de decidir sobre els nostres fills, perquè crec que és una decisió molt important, no? Aquesta... És el benestar d'aquests menors.
Exacte. Aquesta decisió i totes a la vida. Jo crec que, en general, seure en una taula i parlar-ne ens fa millors, i t'implicarà renunciar a algunes coses, però en favor d'un bé comú. Comú que potser només és de dues persones, eh? Però que al final, ostres, jo crec que és molt més perdurable en el temps, quan s'arriba a acords, que no quan un vens per sobre de l'altre. No?
Uh-huh.
Bueno, i finalment, també ho deia, no, abans, aquesta guarda compartida, per sort, perquè això implica una actuació, una implicació dels progenitors a unes parts molt iguals, ha crescut. Ha anat creixent de manera sostinguda en el temps, i per defecte, generalment, si no hi ha res que impliqui el contrari, és la pràctica habitual, cosa que no passava anys enrere, no? Que hi havia el mite aquell de la mare és l'única que està amb el fill i el pare no. I això a vegades, doncs, també ha portat conflictes. I això, bueno, segurament també és degut a aquesta singularitat del nostre dret civil, que implica aquest pla de parentalitat, que implica aquestes singularitats, no?
Doncs anem a uns consells finals així molt ràpids, ja que se'ns acaba una mica el temps avui.
Se'ns acaba el temps, però és que el tema dona molt de sí, Anna. I com que dona de sí, jo m'engresco i la cosa va tirant. Idees claus perquè els nostres oients s'enduïn. Escolteu, a Catalunya la llei no atorga guanyadors i perdedors, sinó que hi ha un element que és la responsabilitat parental, que incorpora les guardes, generalment compartides, com dèiem, a l'alça. La custòdia s'organitza sobretot l'interès superior del menor. Aquesta idea és clau, és fonamental. No guanya el pare, no guanya la mare, ha de guanyar el menor. Mm-hmm. Això és el més important. I el pla de parentalitat és l'eina que ens permet vehicular aquest tema. I que els divorcis estan baixant, escolta.
Això t'ha agradat, eh, Jan?
Em sembla interessant. Hauríem d'analitzar-ho més profundament per veure si realment els elements són aquests o hi ha elements externs que se'ns escapen.
Doncs mira, en prenem nota per fer algun reportatge algun dia sobre aquest descens dels divorcis que comentes. I ens quedem amb aquesta idea, no?, que la llei a Catalunya no parla de guanyar o de perdre la custòdia, sinó que busca el millor benestar pel menor i la seva protecció.
Correcte.
I ens retrobem un altre dia, aquests drets de butxaca. Moltes gràcies, Jan.
Moltes gràcies a vosaltres.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I amb els drets de butxaca posem el punt i final del programa d'avui. Ens retrobem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un molt bon dia.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a L'Escala el dijous...